Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Un mes després de la detenció dels nou CDRs a Catalunya, quatre dels quals sabadellencs acusats de terrorisme, els seus familiars n'exigeixen l'alliberament. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Els familiars han denunciat el tracte que estan rebent els detinguts en l'operació Judes de la Guàrdia Civil i exigeixen que reverteixi. La Mireia és la parella del perpetuenc Ferran Jolis.
Que ens els han pres amb mentides. Són persones que es troben en règim d'aïllament dins de la presó, a 650 quilòmetres de les famílies i que se'ns fa molt difícil de visitar. És per això que un mes després del seu empresonament les famílies exigim el seu alliberament immediat i l'arxivament de la causa contra tots ells. I que mentre això no s'aconsegueixi, que es treguin de l'aïllament els dos detinguts que encara es troben en aquesta situació.
D'aquí a mitja hora s'ha convocat una nova concentració a plaça Sant Roc en suport als detinguts al 23S.
Els veïns desallotjats a Sant Julià arran del temporal de pluja d'aquesta nit no podran tornar a casa fins d'aquí a 3 dies.
Els veïns del carrer Peñalara han vist com la pluja entrava a casa seva a través d'esquerdes. El tècnic municipal assegura que l'estructura no està danyada, però encara caldrà esperar uns dies per recuperar la normalitat. La pluja també ha provocat problemes a la línia S2 de Ferrocarrils, que ha tallat el tram entre Can Feu Gràcia i Sant Quirze per inundació. El servei encara no s'ha normalitzat. D'altra banda, el rodal s'ha tancat al torrent de Colobrers i l'Horta de Can Bages.
I en esports, els aiguats també han passat factura al Sabadell en la seva tornada a la feina per preparar el partit contra el Barça B.
Els arlequinats han hagut d'entrenar a Olímpia en lloc de Sant Oleguer pels efectes de la pluja. Així mateix, a la nova Creu Alta, el túnel de vestidors i la sala de premsa també s'han inundat.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que han baixat i molt arran d'aquest temporal de pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? La situació es normalitzarà? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Després de la precipitació que fins aquesta matinada ha estat molt abundant amb aquests registres de més de 100 litres per metre quadrat a molts punts del país i amb aquests màxims que han arribat a superar fins als 200-250 litres per metre quadrat en tot l'episodi a l'entorn de les comarques de Prades. Doncs bé, el temps està força més tranquil, però encara amb una miqueta d'inestabilitat. Durant la tarda podrem veure alguns ruixats, preferentment en zones del Pirineu, Prepirineu, però en d'altres punts de la meitat nord també podrem trobar puntualment en algun moment algun petit ruixadet. Poca cosa en definitiva, però amb aquest vent de component sud i aquesta mar de fons que encara queda, veurem encara temporal marítim amb onades que poden superar els 2,5 metres a molts punts de la costa catalana i fins i tot cap a la Costa Brava podrien encara superar els 4 metres d'alçada durant les properes hores. Demà l'estat de la mar anirà millorant i un dia bàsicament assolellat, però amb alguns núvols durant la tarda a zones del Pirineu Occidental, sobretot al vessant nord, on podria haver-hi alguna petita precipitació. Temperatura que en conjunt de cara a demà, sobretot, anirà pujant. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa i 4 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. A la P7 també trobem un quilòmetre de retencions a Barberà per enllaçar amb la B30 en sentit sud. Pel que fa a la ciutat comtal, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i també a la ronda de dalt trobem trànsit molt dens entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. Segrestats, així és com defineixen les famílies dels CDR detinguts la situació dels seus familiars. L'Anna és la parella del sabadellenc Xavi Duc.
7 d'elles van ser traslladades a Madrid i empresonades injustament. Des d'aleshores estan segrestades per l'Estat. Els empresonats són fills, germans, parelles i pares. Són persones compromeses amb el nostre país, amb les seves viles i ciutats i amb la seva gent. Són persones empresonades per les seves idees i els seus valors independentistes. Els nostres familiars són presos polítics.
Avui fa un mes que l'operació Judas va despertar la ciutat de Sabadell amb 4 escorcolls simultanis i 4 detinguts. Dos d'ells van ser alliberats al cap de 12 hores, mentre que dos sabadellencs, juntament amb 5 CDRs més, eren empresonats a Soto del Real. 30 dies privats de llibertat, durant els quals els familiars alerten que se'ls han violat nombrosos drets processats.
Per exemple, que es van sentir coaccionats durant els escorcolls o que es va intentar interrogar els detinguts mentre eren traslladats. També consideren que s'ha vulnerat el seu dret a defensa, ja que hi ha detinguts que no van poder accedir al seu advocat fins al cap de 5 dies i fins i tot en un cas fins al cap de 23 dies. El David és l'oncle del sabadellenc Jordi Ros.
Denuncien també l'actuació irregular d'alguns oficials del jutjat, ja que amb enganys es va imposar en alguns casos, en el moment de la detenció, la signatura de l'acte de registre, sense poder ser llegida per part del detingut ni per part de la seva parella retinguda. Així mateix, tampoc se'ls va lliurar còpia.
Per totes aquestes vulneracions, juntament amb el fet que es troben en presó provisional i en un règim especial d'aïllament, els familiars demanen el seu alliberament i l'arxivament del cas. Tot això quan fa un mes que van ser empresonats i quan s'ha sabut que un dels CDRs detinguts ha estat sancionat. No podrà parlar amb la seva parella ni amb el seu pare durant 3 mesos. Una sanció que arriba poc després que aquestes persones denunciessin coaccions i maltractament psicològic al seu familiar. Xavi Pellicer és advocat d'Alerta Solidària.
El seu pare i la seva parella van denunciar dilluns en una entrevista el tracte que havia rebut i ens sembla molta casualitat entre moltes cometes que hagin sancionat només les visites amb el seu pare i amb la seva parella, no? Per tant, és un intent de tapar totes les vulneracions que han patit i d'intentar que callin, cosa que les famílies no permetran en cap cas i es mantindran fermes a denunciar totes les irregularitats.
A 7:45 del vespre hi ha convocada una concentració al racó del Campanar en suport al CDR empresonats. L'acte comptarà amb la presència de Tamara Carrasco, el raper local El Guió, i per videoconferència Baltònic i Adrià Carrasco.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
El temporal de pluja que aquesta nit ha creuat Sabadell ja ha començat a remetre. Els seus efectes, però, encara es notaran durant uns dies. Els veïns desallotjats del carrer Peñalara no hi podran tornar fins d'aquí a 3 dies. A més, el servei de la línia S2 encara no s'ha normalitzat i el tram entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze continua cobrint-se per carretera. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La pitjor part de tot plegat se l'han endut els veïns del número 1-3 del carrer Peñalara, al barri de Sant Julià. L'edifici s'ha inundat per complet arran de les esquerdes al sostre i han hagut d'abandonar casa seva aquesta matinada. L'Anna i l'Antoni han explicat a Ràdio Sabadell com es van adonar que els seus pisos s'estaven inundant.
Yo estaba en la habitación y al ratillo me dijo, papá, que estoy en el piso. Salimos todos y a sacar agua.
¿Y han llamó, escuchado algún...?
Sí, un ruido, plof, como si fuera que dejaba algo, ¿no? Y cada hemos salido y mirado que todo lleno de agua.
Una noche muy mala, ¿eh? Porque yo estaba viendo la tele y digo de pronto, digo, hoy parece que está cayendo agua en mi piso. Y miro y veo caer el agua por allí. Y miro para el frente, yo tenía la luz apagada y veo aquí y veo la lámpara que le salía, unos caños de agua. Y yo enseguida, mi marido, que estaba con el ordenador en su habitación aquella, lo llamé y le digo, Andrés, ven, digo, corta la luz, digo que mira lo que pasa. Ya tuvimos que cortar la luz, ya oscura, yo, todo anegado de agua, mira, la cocina, todo. ¿Qué quiere decir? Mi habitación, todo.
Aquest matí l'arquitecte municipal ha inspeccionat la finca. El seu informe conclou que l'estructura de l'immoble està intacta i que és del tot segur. Ara bé, els desperfectes als quals hauran de fer front els veïns, els afectats són nombrosos. Així ho ha apuntat l'Anna, veïna d'un dels baixos, a aquesta emissora.
Bueno, mi piso es uno de los menos afectados. Yo de momento lo que tengo afectado son todo lo que son la entrada, alguna puerta, techo de la entrada y algún mueble, pero principalmente es lo mínimo. Que hay pisos que están para tirarlo todo.
A hores d'ara, de la 20ena de veïns desallotjats, una 15ena es troben en domicilis d'amics o familiars. A la resta els ha reubicat l'Ajuntament, que ara els buscarà una solució el més estable possible. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ho ha dit avui al Notícies Migdia.
Hi ha 19 persones que van ser desallotjades. En principi, les 13 que estan a casa de familiars podran seguir allà fins que hagin de tornar. I des d'Acció Social sí que estem treballant en oferir una solució més estable tant a les 2 persones que havien estat traslladades al taulí com a les 4 persones que vam allotjar d'urgència en aquesta matinada.
Les incidències, però, han anat molt més enllà i també han afectat centres educatius que han patit inundacions, conductors atrapats en alguns punts de la ciutat o acumulació d'aigua en alguns ponts de la Gran Via. Alguns centres educatius també han patit els efectes de la pluja, però les activitats a les aules s'han desenvolupat amb normalitat.
més, com us apuntàvem, el servei de la línia S2 dels ferrocarrils continua interromput en aquests moments entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze per acumulació d'aigua a les vies.
La companyia ha habilitat un servei de transport per carretera i hi ha un tren llançador entre Can Feu Gràcia i Sabadell Parc del Nord cada 15 minuts. Per la seva part, la TUS ha reforçat el seu servei amb 5 autobusos que han funcionat en plena hora punta per minimitzar les molèsties als viatgers. La companyia també recomana als seus usuaris que parant a Barcelona es dirigeixin a l'estació de Sabadell Nord i fer servir la línia R4 de Rodalies. Cap a Sabadell també es pot fer servir la línia S1 fins a Terrassa Estació del Nord i allà agafar la línia R4 de Rodalies per arribar a l'estació de Sabadell Nord.
El servei de meteorologia del Parc Agrari ha registrat 109 litres per metre quadrat.
Els forts aiguats d'aquesta nit han causat desperfectes al Rodal. El torrent de Colobrers està tancat temporalment ja que la pluja ha arrossegat 4 ponts de fusta. També està tancat l'accés a l'horta de Can Bages pel Gual.
I fora de la ciutat, la llevantada deixa un mort i 5 persones desaparegudes al seu pas. La víctima mortal ha estat un veí d'Arenys de Munt que ha estat arrossegat per l'aigua quan volia salvar el seu vehicle de la riera de la localitat. El seu cos ha estat trobat pels Mossos a Caldes d'Estrac. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar 4 persones desaparegudes.
Per una banda, segons informen els Mossos d'Esquadra, el desbordament del riu Francolí s'hauria emportat un bungalou del càmping de Vilaverd a la Conca de Barberà, ubicat prop de la llera del riu. En la casa mòbil hi vivien 6 persones de la mateixa família, dos dels quals han desaparegut, una dona de 69 anys i el seu fill de 42. Els altres 4 han pogut sortir-ne sans i estalvis. A l'Espluga de Francolí s'està treballant també en la recerca de 2 persones més que en el moment de la llevantada anaven en un vehicle. Segons Protecció Civil, un familiar ha donat l'avís cap a les 9 del matí perquè no podia contactar amb ells. A hores d'ara, els bombers han localitzat un cotxe buit volcat al riu Francolí i treballen per confirmar si és el dels 2 desapareguts. El 5è s'ha sabut fa uns minuts. Es busca un camioner belga, el vehicle del qual s'ha trobat a les aigües del riu Francolí aquesta mateixa tarda. A part d'aquests successos, el temporal també ha provocat nombrosos danys materials, sobretot a les comarques més afectades, com són el Baix Camp o la Conca de Barberà.
El barri de Can Puiggener pateix una plaga de rata des de fa setmanes. Així ho han denunciat els veïns del carrer Santa Eulàlia, malgrat que l'Ajuntament assegura haver posat raticida en 26 punts de la zona. Els afectats denuncien que les rates estan accedint als patis i a l'interior de les cases i reclamen una nova actuació per acabar amb el problema.
Els veïns lamenten que fins a principis d'octubre havien presentat diferents instàncies a l'Ajuntament alertant de la plaga, però que no van rebre resposta fins que es van manifestar el dia 4 d'octubre al barri. En aquell moment l'Ajuntament es va comprometre a actuar, tot i que els veïns no han vist resultats. De fet, hi ha 2 punts on el consistori està tenint problemes per intervenir. Un solar propietat d'Endesa i una nau abandonada de propietat privada. Ana López, una de les afectades, ha apuntat a Ràdio Sabadell que la nau podria ser un dels focus de la plaga.
En la nave abandonada vive un señor que es un indigente. Claro, nosotros no queremos echarlo de allí, pero sí queremos que esa nave se limpie, porque las ratas allí también campan, pues, a sus anchas. Sí que por una puerta que hay, sí las vemos que salen y entran, pero tampoco sabemos si el foco está allí, porque tampoco no hemos podido entrar. Este señor con el ayuntamiento quedó en que daría permiso para que le entraran a limpiar la nave, pero según he oído esta mañana, fueron ayer o antes de ayer y no les permitió entrar.
Des d'Esquerra Republicana s'han fet ressò de la situació a les xarxes socials i han demanat a l'equip de govern que actuï amb rapidesa per evitar que la plaga s'estengui encara més. Gabriel Fernández, és portaveu d'Esquerra.
Estem fent el que ens correspon, amplificar, però també interessar-nos per el tema, trucar directament als regidors i que siguin el més expeditius possible perquè els veïns tinguin clar que l'Ajuntament està al seu costat i que farà alguna acció per poder solucionar aquest episodi que és una plaga i que és molt perillós, no?, per totes les malalties que transmeteixen aquests animals, per risc a la salut pública, Per tant, nosaltres fem el que ens correspon, que és amplificar, posar el tema en agenda i que demanar als responsables polítics que facin tot el que té a les seves mans per accelerar tots els procediments que puguin posar fi a aquest episodi.
Des de l'Ajuntament fa pocs minuts que han respost a aquesta emissora, assenyalant que no s'ha deixat d'actuar a la zona des del mes de juliol. No obstant això, reconeixen que queda pendent l'actuació a la nau abandonada, que no s'ha pogut fer davant la negativa del sense sostre a abandonar-la. Tot i això, la regidora de Salut, Sònia Sada, ha assegurat que s'ha obert un procés de mediació amb ell per convèncer-lo.
Estem explorant la via de mediació per tal d'arribar a una entesa amb ell, que que ens permeti actuar, mentrestant estarà reubicat i després pues, ell veurà què és el que vol fer, però la intenció des de l'Ajuntament és poder actuar dintre d'aquest local que sembla que ara tenim aquí focalitzat el problema i de totes evitar la via judicial que ens portaria a allargar en el temps aquest problema que s'ha d'acabar el més aviat possible.
Segons Sada, l'home es mostra disposat a permetre la neteja, però no té clar el fet d'haver de dormir fora de la nau durant una nit.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
En cultura, en qüestió de minuts, arriba l'estrena de la Cenerentola. S'aixeca el taló del Teatre de la Faràndula a les 8 del vespre. El vicepresident de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell, Jordi Torrents, diu al programa Connectats que la primera funció d'aquesta òpera no els posa gens nerviosos.
No, nervis no. Penso que fa més de 30 anys que estem fent això i no penso, però sempre hi ha les ganes de fer-ho bé, no? Més que nervis, són l'ànsia de fer-ho bé, això sempre.
Torrents, que també és el director del programa Parlem d'Òpera de Ràdio Sabadell, diu que en aquesta versió l'ambient no és el de l'època romàntica, sinó que se situa en el moment del Charleston i la Belle Époque. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Fa més de 200 anys que es va estrenar la Cenerentola a Roma. Musicada per Gioachino Rossini, la història de la Ventafocs, creada per Charles Perrault, és una obra divertida. La direcció musical l'ha fet Daniel Gil de Tejada. Degut als cànons de l'època, el cor de cant és només masculí i la sabata que el conte desllorica la trama aquí és un braçalet, perquè no era de bon to que una dona mostrés el seu peu nu en escena en aquells temps. Qui es faci enrere pel cos de les entrades ha de saber que el dissabte hi ha una funció de la mateixa Cenerentola que realitza l'Escola d'Òpera de Sabadell a un preu de 15 euros. Acabades les representacions a la Faràndula d'aquesta setmana, continuaran el cicle d'òpera a Catalunya. Els teatres on anirà potser no són els més adequats, un d'ells la Faràndula, però per Jordi Torrent hi ha casos molt pitjors.
Hi ha molts teatres que encara és pitjor perquè el fossat de l'orquestra és mini i s'han de treure un parell de files de butaques de platea per poder acomodar l'orquestra. No hi ha les condicions exactes, però bueno, fem-hi, penso que al públic li agrada i està fa molts anys ja.
I d'aquí a poques setmanes es crearà la Fundació Òpera de Catalunya.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat. En llibertat provisional, el jove acusat de llançar pirotècnia a un helicòpter dels Mossos d'Esquadra.
El jove detingut aquest dilluns haurà de comparèixer cada 15 dies al jutjat acusat dels delictes de desordres públics i atemptat a l'autoritat. Els fets dels que s'acusa el jove van tenir lloc durant els aldarulls de la nit de dimecres de la setmana passada a Barcelona.
Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, surt en llibertat i sense càrrecs després de declarar l'Audiència Nacional com a investigat per un presumpte delicte de blanqueig de capital. documentals relacionat amb el narcotràfic.
De fet, la magistrada no ha imposat cap mesura cautelar a l'advocat i, segons el mateix Boye, ha deixat molt clar que ella no considera que hi hagi cap raó per limitar l'exercici professional de Boye ni de moviments.
La Guàrdia Civil protegeix l'empresa encarregada de l'exhumació de Franco per amenaces feixistes.
La seu d'aquesta empresa ha aparegut en pintades que hi deien Viva Franco i Profanadores. Finalment, els treballadors de la companyia viatjaran escortats per la Guàrdia Civil fins al Valle de los Caídos.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell també ha patit en primera persona els efectes de l'aiguat d'aquesta última nit. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip havia de tornar a la feina a Sant Oleguer, però finalment ho ha fet a Olímpia. A més, l'aigua ha inundat el túnel de vestidors i la sala de premsa de la nova Creu Alta.
Sí, operaris de l'Ajuntament han estat traient aigua durant tot el matí, però aquesta zona de l'estadi ha quedat inutilitzada. Això ha obligat a traslladar la roda de premsa habitual dels dimecres a la zona mixta, on ha comparegut Aitor Pascual. El jove carriler va ser un dels millors a la segona part contra l'Espanyol B i ja encadena dues titularitats consecutives. Diumenge, contra el filial del Barça, es podria veure les cares amb Carles Pérez, a qui el club blaugrana està fent servir d'imatge promocional, tot i estar en dinàmica de primer equip. L'ajornament del clàssic pot anar en contra del Sabadell, però Pascu, com se'l coneix al vestidor, prefereix mantenir-se al marge.
La verdad que no estoy siguiendo mucho las noticias de si van a bajar o no, porque yo creo que sea el rival que sea, nosotros vamos a hacer nuestro papel y nuestro trabajo. Y hay que afrontarlo con la misma ilusión y trabajo y positividad. Y al final, es lo que te digo, el rival puede ser uno, puede ser otro, pero hay que ir con el mismo trabajo para conseguir los tres puntos.
D'altra banda, el club ja ha rebut les 300 entrades a un preu de 15 euros que es posaran a la venda divendres per presenciar aquest Barça B Sabadell a l'estadi Johan Cruyff.
Encara en futbol, nou derbi d'urgències a segona catalana. Tibidabo i Sabadell B es veuen les cares diumenge a les 12 a Torre Romeu amb la necessitat de sumar els 3 punts per tal de no seguir enfonsats a la classificació.
Tots dos arriben amb seriosos problemes en defensa, sent els equips més golejats. El Tibidabo va encaixar un 5-0 a Caldes. Així ho veu el tècnic dels blanc i vermells, Jesús Díaz Vaquero.
Los dos equipos venimos de muy malas rachas y yo creo que eso está también provocando la falta de confianza en el equipo. Supongo que a ellos le está pasando lo mismo. El nerviosismo, si empiezas por detrás, pues es lo que te digo, que te pones muy nervioso, ya intentas atacar y te cuesta más defender. Y bueno, será el que primero, seguramente, si el primero que acierte, pues tendrá mucho a ganar. Y bueno, por lo visto somos dos equipos que estamos recibiendo goles, o sea que en principio se esperan goles.
El correctiu més seriós se'l va endur al filial del Centre d'Esports 2-6 a Olímpia contra el Torelló. És la quarta derrota consecutiva dels arlequinats que entren en zona de descens. Pel tècnic del Sabadell B, Nacor Bueno, tot passa per corregir els errors propis.
Nosotros vamos a trabajar como un partido más. Al final nos tenemos que fijar en nosotros mismos porque esa consecuencia nuestra que perdemos los partidos muchas veces. Entonces vamos a trabajarlo para mejorar nosotros mismos y sin pensar en lo que nos pueda ofrecer el Tibidabo, porque al final si nosotros no somos capaces de trabajar lo nuestro, de defender lo nuestro y de atacar lo nuestro, es muy complicado, ¿no?
A la mateixa hora, la sabadellenca rebrà l'últim butxí del Tibidabo, el Caldes. El conjunt taronja, penúltim classificat, tampoc aixeca el cap després de perdre per 3-0 al camp del Vic Riu Primer.
I a la preferent femenina, el Sabadell és penúltim després de caure per 4-3 al camp de la penya blanquiblava La Roca.
L'equip d'Issam i la Zuzi guanyava 2-3 a la mitja hora de joc, però les acaballes van veure com el rival capgirava el marcador, deixant estèril el hat-trick de Cautar Tequitequi. La davantera terrassenca d'origen magrebí és la pichichi de la Lliga amb 9 dianes.
Solo tenemos una portera, hay defensas que son medios y son delanteras y las tenemos de defensa porque no tenemos las siguientes jugadoras que nos gustaría tener, pero bueno, ya gracias y bastante bien lo están haciendo el equipo.
Diumenge a les 12, les arlequinades rebran a Olímpia el Sant Cugat, setè classificat d'aquesta preferent.
L'equip absolut de natació artística del Club Natació Sabadell serà la nova imatge d'Oncolliga. Coincidint fa uns dies amb el Dia Mundial del Càncer de Mama, les dues entitats van renovar aquest vincle que s'allarga des del 2015.
Claudi Martí, president del club, ha explicat al Matí per què han decidit que sigui l'equip absolut de natació artística la imatge de la lluita contra el càncer, recollint així el testimoni de l'equip femení de waterpolo.
El fet de que siguin les noies de la natació artística no deixa de ser una, entre cometes, em podria dir també anècdota, però també és cert, doncs, que la natació artística en aquest moment doncs, és una activitat o una modalitat esportiva doncs, que dintre del món femení, doncs, perquè és un esport eminentment femení, atrau molt i crec que és una bona oportunitat doncs, perquè aquest esport sigui el que representi o el que estigui davant de la imatge d'Oncolliga i la Fundació Comunicació Sabadell.
Les nedadores del club han preparat una coreografia específica amb la música de Rosalén i Estopa sumant-se en la lluita contra aquesta malaltia. Recordem que el càncer de mama és el més habitual en les dones, ja que una de cada vuit el pateix o el patirà al llarg de la seva vida.
Vides paral·leles als sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell. Tots dos van caure derrotats a la tercera jornada de Primera Nacional disputada a les Naus contra dos conjunts de les Illes Canàries que arribaven a la cita com a líders.
El masculí per 1-3 contra el Sant Roque Batan. Jordi Fernández és el tècnic del club.
Després de veure l'equip de Sant Roque, és el millor equip de la categoria, sense dubte. Han aconseguit tots dos fitxatges estrangers, que són molt bons, i que, si no recordo malament, em vaig parlar amb l'entrenador i em va comentar que a més els hi pagaven un sou, no sé si molt o poc, però crec que guanyaran tots els partits.
El partit del femení va arribar al 5-7, però el club també va perdre per 2-3 contra l'Ipsa Les Palmes després de 2 hores i mitja de joc. Ara visitaran diumenge a 1:15, un altre invicte, el Sóller mallorquí, mentre que el masculí es desplaçarà dissabte a 8:45 a la pista del Sant Martí.
Iker Pajares ja es troba al Caire, on divendres comença l'Open d'Egipte, un campionat on hi seran 9 dels 10 millors esquaixistes del món participant en un escenari únic.
La pista s'ha construït al costat de les piràmides i és completament de vidre, una de les meques de aquest esport. El primer rival de Pajares serà Mohamed El Sherbini, jugador local que ocupa la posició número 51 del món. Al setembre, això sí, va arribar a les semifinals a Hong Kong. Per tant, tot i tenir millor rànquing, el del Malibu esportiu no es refia un pèl.
En aquest campionat no hi ha mai una primera ronda fàcil. Sí que parteixo com a cap de sèrie, però tots els partits són duríssims, són un drama, no hi ha partit fàcil. I, bueno, sí que potser té un quadre més assequible, no?, a l'anada cap de sèrie, però bueno, tot i així serà un partit dur que hauré de preparar moltíssim.
El seu debut a l'Open d'Egipte serà divendres a 4:45 de la tarda. En cas de guanyar el Sherbini, Pajares es trobaria a la segona ronda amb el francès Grégoire Marché.
A la Lliga Catalana d'Handbol, dissabte es disputa el derbi entre el Terrassa i el Creu Alta Sabadell. Un partit que arriba en bon moment per als arlequinats, que són cinquens després de la victòria per 30-27 contra el líder invicte, el Sant Martí Adrianem B.
No obstant això, els agarencs són tercers a la taula, amb 2 punts més i una única derrota. Sergi Cifré, en declaracions al programa Hotel Suís d'aquesta emissora, preveu un partit al tècnic de màxima dificultat.
S'han reforçat amb un pivot, vull dir, són un equip mantenen el bloc de l'any passat, vull dir, són un equip fort, i a part han perdut contra, si no erro, han perdut contra Gavà, que van líders, que no s'ha deixat cap punt, vull dir, que seran un rival complicat i a sobre a casa seva.
El derbi entre l'Handbol Terrassa i el Creu Alta Sabadell Handbol arrencarà a Can Jofresa a les 6:05 de la tarda del dissabte.
I acabem amb males notícies per Sergi Giral en el seu retorn a terres catalanes després de la 8a posició al Rally de Portugal de cotxes històrics. El copilot sabadellenc es va haver de retirar aquest cap de setmana passat a la 3a edició del clàssic Comtat de Cerdanya.
Les coses es van torçar ben aviat. En el segon tram de competició, Giral i Juan Pedro García van trencar el palier del seu autobianqui. El pitjor d'aquest abandonament és que també s'ha esfumat la possibilitat de guanyar la general al Critèrium Regularitat Pirineus Catalans després del bon paper a les altres dues proves, el bucle del Vallespí Rosselló i el clàssic dels Volcans.
Els Volcans han fet segons de general, però el primer és del Critèrium Regularitat dels Pirineus, no? Bé, teníem 2 primers, sortint aquest últim ball i acabant entre els 3 primers, teníem el campionat assegurat. El marcar un 0, pues, els altres van espavilar i es van fer esbaixar aquestes dues posicions, no? I cada tercer és el campionat.
I ara reparació correcuita de la peça trencada perquè Giral torna a competir el cap de setmana del 9-10 de novembre al Rally Legends Costa Daurada a Reus.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 23 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el 13 i a les 9 amb l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.